Ràdio Estel. Escola de Família, un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Escola de Família, amb Olga Vallejo.
Bon dia, com esteu? Benvinguts a Escola de Família, el programa dedicat a l'educació i la família, i avui ens centrem en el dia a dia dels docents. I per fer-ho ens acompanyen l'Andrea Planes. Molt bon dia, Andrea.
Molt bon dia.
L'Andrea és mestra tutora de primer de primària a Jesuïta Sarrià Sant Ignasi. També estem amb la Gemma Vallès. Hola, Gemma.
Hola, bon dia.
La Gemma és professora d'anglès a secundària i responsable de l'acompanyament a professorat de l'escola IPSE. Comencem per una cosa que crec que està plena d'il·lusió, que és què és el que més us agrada de ser mestra. Per què t'agrada? Que et veig somrient, entenc que t'agrada ser mestra, Andrea.
A mi m'agrada molt ser mestra i el que destacaria del que més m'agrada és l'acompanyament als infants i a les seves famílies, no? La sinergia de treball que genera, el vincle que generes, l'equip que fas entre la família, entre l'alumne i entre l'escola, no? El anar tots a una.
I a tu per què t'agrada, Gemma?
Doncs mira, coincideixo bastant amb l'Andrea. Justament l'altre dia ho parlava amb una companya i alguna em deia ai, potser a mi m'agrada molt el fet de que estiguin tots motivats o que t'escoltin o qual dia que fas una activitat a classe i tots participen, que guai. I deia, ja, però és que a mi jo crec que sobretot és això, aquesta interacció, aquest vincle amb els alumnes, també amb les famílies, el fet de que els acompanyes, no?, en aquesta etapa de creixement, que els vas veient evolucionar, que et venen a explicar les coses. Jo crec que aquesta, no, part d'interacció i de dia a dia, no, de més de creixement personal, per mi és molt clau, m'agrada molt.
En el teu cas, per això tu ets profe de secundària, que aquí el vincle amb les famílies, la comunicació, sembla que es dilueix una mica respecte a primària, no? Però sí. Es manté, llavors.
Sí que es manté, també depèn de l'escola. La nostra escola és una escola petita, de dues línies. La majoria dels alumnes comencen quan són molt petits, amb 3 anys, o més petits a bressol. Per tant, són famílies que vas veient a l'escola, hi ha molts actes d'escola on te'ls trobes, a la sortida, a l'entrada, per tant, es segueix mantenint, tot i ser secundària. I els alumnes, que de vegades sembla que a secundària han d'estar, no, més separats del profe, no, del docent, no és així, perquè et segueixen veient com a figura referent, i si te'ls vas com guanyant, vas escoltant, tens una bona comunicació amb ells, realment es manté el vincle, es manté.
Guanyar-se'ls no deu ser fàcil. No a primària fàcil. Tampoc.
No, però bueno, jo diria que per mi, personalment, no suposa un gran repte, no? És quan aconsegueixes vincular l'alumne, quan aconsegueixes generar aquella emoció, ja ho tens tot fet, no? Perquè després ja ve l'aprenentatge.
I vosaltres sempre havíeu volgut ser mestres?
Jo, personalment, sí. Recordo que des de ben petita, de fet, no vaig plantejar-me estudiar un altre grau. Potser de més gran, un cop ja era mestra, sí que, no? Pues m'ho vaig qüestionar, però
sempre... Però aquí segueixes.
Aquí segueixo.
Tu com vas arribar a la docència?
Jo no ho tenia tan clar, eh? Jo realment m'agradava molt tot el tema del lleure, estava molt posada en el món del lleure, estava en un cau de cap, feien moltes colònies extraescolars, i una cosa em va anar portant a l'altra, vaig començar a fer extraescolars, surt una suplència en una escola, entres en el món més, no?, de la docència arreglada. I sí, em vaig quedar aquí fent classes, però d'entrada no ho tenia tan clar jo, eh?
I què li diríeu a algú que ara estigui fent batxillerat i que estigui pensant en aquelles opcions i potser una de les seves opcions sigui educació?
Sí?
Sí, digues. Vale.
Jo li diria que no únicament és un desplegament de continguts, no? Que la feina de mestre, la tasca docent, va molt més enllà. No, que potser jo no n'era conscient com vaig escollir el grau, no? quan estava estudiant. És el compromís, no? és l'assegurar-te del creixement integral dels nostres alumnes, no? El desenvolupament personal. Crec que és una cosa que no contemples o que no ets conscient i que te n'adones després de com influeixes en aquell context familiar, perquè també hi ets tu, no, com a mestra.
Clar, qui acabi sent mestre d'escola bressol o de primària tenia claríssim que volia ser-ho. En canvi, a secundària hi ha gent que hi arriba, com tu deies, o perquè estava vinculada a l'educació no tan reglada, o potser després d'haver estat anys tenint una carrera professional, potser sent enginyer industrial o sent guionista, i que arriba un punt que dius, i per què no?
Sí, sí, sí que passa això, eh? Però jo també una mica, en això que dèiem, si veus una part que has de saber, has de dominar el contingut, això és evident a secundària, però a més és molt important que si tu planteges ser docent has de una part vocacional claríssima, perquè són moltes hores que hauràs de dedicar, moltes hores extres, i t'has de vincular molt en el projecte en què estàs posat dins de l'escola, per tant, no només és dominar uns continguts, sinó també tenir tota aquesta part, i això passava abans, que molta gent feia una carrera i després decidia, ai, mira, em poso secundària, no? Llavors t'adones que aquesta part és molt important tenir-la present.
Jo afegiria, és que ser mestre penso que és una manera de ser i de fer, no? Que no ets mestre, en el meu cas, no? De 8 i mitja a 4 i mitja. Mm. És que ets mestre a les 24 hores del dia, és que és... No?
La previsió per aquest curs 2024-25 era d'1.610.346 alumnes infantil, primària i l'ESO. Creixia la plantilla de professorat amb 82.277 dotacions, 942 més que el curs anterior. I més enllà de les dades, volem saber com és aquest dia a dia d'un docent a les escoles d'iniciativa social com les vostres, que, com tu deies, Andrea, no és que comences a les 8 i ho deixes a les 5 de la tarda, no? Sinó que... I vas pensant, m'imagino, hi ha moltes feines que ja ho porten, això, que no és que de cop tanques l'ordinador o tanques la porta i tot es queda allà.
Totalment.
Sinó que vas pensant-hi. Tu fa uns anys que ets mestra, Andrea, tu, Gemma, en fa 23. Ha canviat gaire la vostra feina de quan vas començar ara? On? Connexió a internet... Bueno, sí, hi havia connexió a internet fa 20 anys,
sí.
No? Sí, n'hi havia, sí. Però no hi havia telèfons intel·ligents, pissarres digitals tampoc, no?
Sí, no hi ens connectava a internet amb el cable, no tot el dia buscant el cable per poder-te connectar a internet, no tenies, no, un portàtil com ara anem a les aules. Home, ha canviat en aspectes així més, no? De la part més digital, potser els recursos, els materials que fem servir, però jo crec que també ha canviat molt en el tema de la personalització de l'aprenentatge. Cada cop més, a mi em pregunten quin és el canvi més gran que hi veus des de l'inici, no? Tu anaves a classe i preparaves una classe per tots i la realitat ha canviat. Tens unes classes molt més diverses, tens alumnes de diferents cultures, ha canviat la realitat de l'aula. Això també ens ha fet que canviéssim la manera en què impartim les classes, i personalitzar molt més els aprenentatges també requereix, doncs clar, preparar-te unes classes que arribin a tot molt més inclusives, uns materials també molt més inclusius, més universals, i això jo crec que és un canvi important i de molta feina per part del professorat.
Què més ha canviat?
Jo coincideixo totalment amb la Gemma. De fet, diria que han canviat forces coses, no? Però que jo m'agrada posar la mirada en el canvi de l'atenció a la diversitat. És a dir, nosaltres ara absolutament totes les propostes que dissenyem són des de la perspectiva del disseny universal per a l'aprenentatge, no? Que tinguin a tot l'alumnat que tenim a l'aula.
I l'atenció de l'alumnat? La capacitat d'atenció i de concentració que tenen ha canviat? Perquè sempre estem dient que, clar, reben molts estímuls, tot canvia molt ràpid, sempre sembla que poden triar el que volen, i si no ho volen, doncs o canvien de plataforma o canvien de canal de Spotify. Com va la classe, això? Perquè, clar, hi ha una classe que està preparada, que per més que tingui a la diversitat...
Totalment, no? Jo crec que és un gran tema, no?, en educació, o sigui, el treballar l'atenció sostinguda en qualsevol tasca o hàbit, rutina, és un repte i que ens hi trobem molt a les escoles.
Des que són petits?
Sí, jo diria que des de que són petits.
I és secundària, clar, aquí sí que segurament ja tenen un telèfon intel·ligent propi i... Sí que clarament veuen coses que canvien cada 15 segons.
Sí, i aquesta, no, sensació d'immediatesa amb tot, i que jo crec que el que ens costa molt a secundària és que ells tenen moltes ganes d'acabar-ho tot molt ràpid per canviar, no?, per alguna cosa nova. Llavors, la nostra feina és un constant de dir, val, molt bé, has acabat la tasca, però anem a mirar què hem fet malament, anem a veure, no?, ens donem una mica de feedback, intentem canviar-ho, anem a refer-ho, això costa moltíssim. El fet de reflexionar, parar, revisar, torno a fer la feina, on m'he equivocat, vaig a millorar-la, tot aquest procés tan important, És molt complicat, perquè no estan acostumats
a això. I costa a principi de curs, i després ja es van fent, costa en funció del cicle, costa sempre?
Jo crec que costa sempre, però sobretot és veritat que a inici d'etapa, no? Quan comencen la secundària, primer d'ESO, que venen d'una primària, no? Fent un canvi molt important en diferents professors, amb uns continguts diferents, llavors no? Has d'anar trobant com l'equilibri de que es vagin situant en aquesta nova etapa i en la nova manera de treballar, llavors.
I també diferenciar, no? O sigui, com a mestra, tenir el criteri de dir, bueno, ja a vegades és un tema d'edat, no? És normal que vulguin aquesta immediatesa doncs, en una etapa d'infantil o en un cicle inicial de la primària i que es va entrenant, no? a diferenciar aquesta necessitat immediata de la que toca per edat.
I la consideració de la vostra feina, diríeu que ha canviat? No us diré de fa 50 anys, perquè vosaltres no éreu mestres, no? D'aquella figura que era un referent, que ho sabia tot, però des que heu començat a canviar gaire, com creieu que socialment es considera la vostra feina?
Jo penso que, en general, la tasca docent està desvirtuada, no? Que crec que no sempre es té noció una noció ajustada de les implicacions que suposa ser mestre, no? Més enllà de la tasca de l'aula, com també segurament passa en altres oficis, eh? No únicament en el nostre. Però que a vegades les famílies, quan generen més consciència, quan prenen més consciència, és quan es troben en una situació, bueno, pues, complexa, en la que és molt important la figura del docent, no? A nivell de relacions socials o alguna dificultat d'aprenentatge. Doncs aquí potser la mirada canvia.
Allà se n'adonen. És veritat que hi ha moltes professions que no se sap què passa, no? Hi ha qui fa un programa potser diari de ràdio a 6 hores i la gent dona per fet que arriben al minut abans de començar i no hi ha molta feina abans, no? Moltes altres feines. Però clar, en el cas dels docents, pràcticament tothom, a la seva vida hi ha algú que està vinculat a un docent. Pots no tenir fills, però potser tens nebots o els fills d'uns amics que t'expliquen coses. Tu també tens aquesta sensació que no sap gaire de la vostra feina?
Jo crec que a vegades costa veure això, aquestes hores extres que fem, que són necessàries perquè tu per fer una hora de classe n'has d'haver dedicat unes quantes de preparació i unes programacions i uns correus a uns pares i etcètera, no? Hi ha moltes coses que has de fer prèvies que la gent moltes vegades no n'és conscient, però quan ho expliques molta gent et diu, uau,
tot això
feu? Val, ara entenc, no? Allò del mite dels 3 mesos de vacances. No, és que clar, és que realment hi ha molta feina darrere. O el meu marit, me'n recordo que sempre em diu, és que feu una jornada de 30 hores, és que realment no són 30 hores, esteu fent 40 hores. I això no s'explica, no? A vegades tu fas les teves 30 hores d'horari, de lectives i no lectives, però és que en tens segur que 10 més o moltes més a casa de preparació. I jo crec que a vegades aquesta idea no hi és social, no, socialment, a vegades no es veu.
El que segurament no es contempla és la formació al professorat, que és evident que és necessària, perquè com tu deies, fa 20 anys no anaves amb la tauleta, però vosaltres heu de saber d'intel·ligència artificial, d'educació emocional, bé, d'un munt de coses, d'atendre la diversitat, de com dèieu, bé, no és que arribes a classe, ho dius i ja està, i sempre és la mateixa classe, no? Allò està com molt viu. Tu, Gemma, et fas càrrec de la formació interna i l'acompanyament del professorat en els processos de transformació pedagògica. Déu-n'hi-do la feinada que hi ha aquí, no? Que aquestes hores sí que la gent no les deu contemplar, en absolut.
No. Jo crec que cada cop, per sort, la gent és més conscient que les escoles s'han posat les piles. Saben que tenim moltes dades de recerca, moltes evidències de com aprèn un alumne, i, per tant, ens hem posat les piles tots a dir, val, doncs, si sabem que l'alumne aprèn d'aquesta manera, anem a buscar quines metodologies, quines dinàmiques d'aula hem de crear perquè realment l'alumne aprengui. I jo crec que la gent cada cop és més conscient que les escoles estan treballant en aquesta línia i hi ha gent, com és el meu cas, que té aquesta funció, no?, d'acompanyament i de vetllar per la bona formació del professorat. Però hi ha molta feina, i feina que a vegades no es veu dins l'escola perquè tu veus el resultat, no?, dels treballs que han fet els alumnes i penses que aquí darrere hi ha molta feina de pensar bé aquest projecte, el perquè de preprojecte, com el dissenyem, quins materials creem, i una mica la meva feina és aquesta, tots aquells canvis que es volen produir en una escola o que es volen fer, aquella transformació que volem fer dins l'escola més pedagògica. Està molt bé fer formació, però és important que hi hagi una persona que vetlli perquè això arreli, perquè es consolidi dins de l'escola. Llavors, quan fem processos de canvi dins d'una escola, en el meu cas, la meva funció és acompanyar el professorat durant aquests canvis, veure que si hi ha problemes, si tenen dubtes, i a més ajustar molt la formació a la realitat dels problemes que ens trobem, de on no ens en sortim, i no totes les escoles tenen aquesta figura, però realment és, jo crec que és un moment molt important per plantejar-se-la, perquè si deixem els docents sols davant d'una formació que han fet o d'un canvi que han de fer i no es senten acompanyats i no vas realment ajustant la formació a la necessitat de la teva escola, a vegades es perden, no?, aquests canvis, o no es consoliden.
I suposo que l'urgència també se't deu anar menjant. Sí. Allò de ja ho incorporarem, fa falta que algú hi estigui pensant i faci perquè allò passi.
Exacte. I a més també jo dic que a vegades està molt bé no vetllar per la formació i l'acompanyament, però també algú ha de vetllar per recollir evidències que allò està funcionant. Llavors, una mica la meva tasca també és d'anar comprovant què ha funcionat, què no ha funcionat, canviar una mica la cultura del centre, de que hi hagi més espais de reflexió entre professorat, d'intercanvi, de això de poder-nos explicar les experiències i d'aquí recollir dades per dir això ens està funcionant o això no, anem a canviar-ho, no funciona. I tota aquesta, no, idea de crear una comunitat d'aprenentatge, jo crec que és un gran repte i una mica és la meva funció, i jo crec que moltes escoles ja s'hi estan posant en crear aquestes figures que vetllin per aquesta part més pedagògica.
I les famílies, com reben aquesta transformació? Perquè aquesta formació, evidentment, després això va traspuant, no? Arriba a l'aula i ara les famílies veuen que els seus fills saben treballar en equip, o almenys estan aprenent, no?, a treballar en equip, a parlar en públic, a buscar informació, a aprendre coses de memòria, a pensar, a ser creatius. Hi ha qui és reticent, les famílies que diuen, ui, això, a veure això, però acabaran tenint un currículum sabent coses que són importants?
Jo crec que les famílies d'avui en dia tenen un paper, afortunadament, molt més actiu.
No, i a part, no, sí, jo, no, això de les famílies que tenen un paper actiu és veritat, eh? Sí, sí.
Sí, en el procés d'aprenentatge, no?, i en el creixement personal dels nostres alumnes. Nosaltres, de fet, a la primària tenim tres tipologies de famílies, no? O sigui, tres maneres de que les famílies col·laborin, com a famílies expertes, com a famílies col·laboradores o com a famílies espectadores, no?
Però ells s'autocataloguen i en funció d'això fan unes coses o unes altres?
No, nosaltres, per exemple, doncs, quan iniciem un projecte, el d'ara, no?, descobrim la nostra escola, amb el que hem començat el curs escolar. Doncs diem, començarem un projecte sobre l'escola i farem aquest taller. La família que vulgui col·laborar, doncs les portes de l'escola estan obertes. I no us podeu imaginar l'emoció que això genera en els alumnes, o sigui, d'aquest equip que parlàvem com a l'inici, no?, de família, escola, alumne, ho valorem molt positivament, a l'obrir les portes.
I per les famílies també, el veure com funciona una aula, que és molt diferent de com funcionava, no?
Totalment.
I veure les habilitats que tenen, com aprenen d'una altra manera, o sigui, aprenen com abans i de moltes altres maneres, no?, que és molt, molt més enriquidor. També ajuda les famílies a posar en valor tot això que s'està fent.
Sí, totalment. I a part que són famílies en què han estudiat, han tingut una manera d'estudiar totalment diferent, no? Amb projectes que no tenen res a veure, ja només pensant en la disposició de les taules, no? Són taules amb rodes, són flexibles. En funció de la proposta dissenyada, organitzem la classe d'una forma o d'una altra, no té res a veure. Els nostres alumnes són els protagonistes, no? El focus no està en el mestre. I això és, bueno, totalment diferent a fa uns anys.
Sovint les famílies, tots aquests canvis, tendeixen a rebre'ls amb els braços més oberts quan és a primària, però suposo que a secundària, quan un està pensant en unes proves per després accedir a la universitat, quan s'apropa al batxillerat, aquí ja estan una mica més nerviosos?
Sí que estan més nerviosos i necessiten molta informació, eh? Pregunten molt. I jo, no, és veritat que també és important amb aquest tema de les famílies, i sobretot a secundària, que és el que dius, no? Hi ha una selectivitat darrere batxillerat, o acaben el quart d'ESO i han d'anar a fer un... És igual, vull dir que aquestes finals d'etapa, jo el que m'he donat amb aquests anys és que hem de confiar més en explicar per què fem les coses. Si tu convoques a les famílies, fas una xerrada, farem aquest canvi, què hi ha darrere, el per què el fem, elles són molt més receptives. Nosaltres vam cometre un error al principi, quan vam començar aquest procés de canvi a l'escola, vam introduir el treball cooperatiu a l'aula, nosaltres estàvem superconvençuts, superformats els profes, vam dissenyar els materials, Vam començar a treballar-hi amb els alumnes, però no ho vam explicar a les famílies. I al cap d'un any ens vam trobar que moltes famílies ens preguntaven però què ha passat, no? Que em ve el meu alumne dient que l'avalueu amb una rúbrica o feu coavaluació, tot de, no, paraules que...
Bueno, i allò que t'expliquen que no t'acaben d'explicar, però què feu ara? Bueno, coses!
I llavors vam dir, home, quin error, nosaltres tenim superclar el perquè ho hem fet, doncs hauríem d'haver fet una xerrada als pares explicant el per què és bo com a treballar de forma cooperativa, quines són les bases, no, del treball cooperatiu, expliquem quins treballs hem creat, què estem fent amb els alumnes, donem veu a l'alumne en aquesta... I vam muntar una xerrada amb els alumnes, els profes, els pares, i va ser fantàstic. Llavors, jo crec que el tema de la comunicació a les famílies es resol quan tu realment expliques el per què fas les coses. I hem de fer-ho molt, perquè realment les famílies ho agraeixen.
I no ha de fer por que et qüestionin,
exacte,
no? Que a vegades quan hi ha el qüestionament és com, ai, no, no passa res. Al final són professionals, no? I si tenen dubtes, si tenen preguntes, doncs cal respondre, no?
Suposo que també les famílies, aquest fet que se'ls doni la mà, que se'ls incorpori i que es compti amb ells, això també ho valoren molt positivament.
Oh, i tant, ho valoren, i a part també aquest vincle que parlàvem al principi, no? De l'escola, que a les dues ens agrada molt, no? Aquest vincle que estableix amb les famílies, amb els alumnes, es aconsegueix així, no? Vull dir, expliquen el que fas, compartint vivències, compartint projectes, entrant a l'aula, com abans deia l'Andrea, no? Tot això jo crec que és molt important.
I com és la relació amb les famílies més enllà d'aquella reunió de tutoria o aquella reunió inicial a principi de curs o quan hi ha canvis importants que s'expliquen? Perquè ara sembla que hi ha molts canals, no? per comunicar-te. O sigui, marxen d'excursió, sempre tens fotos. Això també teniu més feina, perquè també ara heu de saber fer fotos, heu de saber fer vídeos.
Sí, sí, sí. Jo crec que abans les famílies, bueno, recordo jo mateixa quan era petita, només venien al concert de Nadal, rebies el butlletí a final de trimestre. Ara no té res a veure, vull dir, és... Bueno, jo, per exemple, la realitat de la nostra escola, no? El que us comentava abans, com les convidem a entrar a l'aula, l'agenda escolar, el blog en el que setmanalment pengem notícies, les xarxes socials, la revista de l'escola... O sigui, tens molts canals als quals, o sigui, a través dels quals et comuniques, no? I que estan molt al dia de tot el que passa a l'escola. I també és una manera d'aconseguir, sobretot en l'etapa de primària, que els infants t'expliquin, no? Perquè moltes vegades a les reunions amb les famílies et diuen però i què feu exactament?
No ens acaben d'explicar.
No ens acaben d'explicar, llavors és un bon moment per tirar d'ells aquí, no? Quan, per exemple, comencem un projecte, sempre repartim una guia en el que s'explica quins són els objectius, quin és el camí que seguirem. Llavors, jo sempre ho recomanem, no? Des de l'escola, les famílies, doncs aprofiteu aquestes guies per estirar-los, de uau, heu començat aquest projecte, què motivant, quin camí fareu, i anar fent, no? Aturades que convidin a reflexionar i saber què passa en el context escolar.
Abans parlàvem d'aquesta impaciència de l'alumnat, no? Aquesta immediatesa. També ens passa als adults? Les famílies també són potser més impacients?
També tenen més informació les famílies, perquè ara, no, amb les plataformes que tots utilitzem, doncs veuen el retard, les absències, les faltes de deures, les no entregues. Llavors és molt ràpid i és molt fàcil el canal, perquè tenim l'opció d'enviar-nos un correu, no, electrònic. Llavors fàcilment arriben, clar, correus de, ostres, què ha passat? I tu penses a vegades, no, si jo ja t'ho pensava explicar, no, a la reunió que tindríem d'aquí una setmana, però és veritat que això també ha generat que siguin, no, aquest accés a tota aquesta informació fa que també les famílies, no, de seguida puguin, no, demanar preguntes, no, de que, ai, què és això, aquest retard, de quan és, o què ha passat? Això sí que passa, clar.
El 2010 es va posar en marxa el projecte Educa't 1x1, que tenia per objectiu facilitar l'ús de les tecnologies digitals als docents i als alumnes escolaritzats a Catalunya, tant a les aules com a les llars, i a tots els alumnes sense cap tipus de distinció. Com ha incidit aquesta digitalització en l'aula? Dèiem al principi pissarres digitals, no? Però també ara els portàtils. Estan sempre connectats, aquest equilibri, recordem PISA l'any passat, l'informe PILS, no? Altres països que tiren endarrere cap a la digitalització. Com aneu trobant aquest equilibri vosaltres, Andrea?
La digitalització a l'educació és una realitat, no? I així ens ho defineix el currículum també. A cada etapa educativa de la nostra escola ho treballem, doncs, de manera gradual i adaptat a les edats dels nostres infants i joves. I està claríssim que la competència digital és molt necessària en el temps en el que vivim. Enguany a la nostra escola hem desenvolupat una proposta transversal, que és la STEAM, no? I a part dels recursos que nosaltres destinem en formacions doncs, de robòtica, de la intel·ligència artificial... Està clar,
pel professorat o també per l'alumnat?
Professorat i alumnat.
Val, o sigui, per tant, ciència, tecnologia, enginyeria no? I matemàtiques sempre estan presents. I els mòbils? Perquè aquest és el primer any on tots els centres educatius hi ha aquesta instrucció per l'ús dels telèfons mòbils. Encara que ja hi havia molts centres lliures de mòbils, els joves, perquè aquí ja estem amb els joves, no? Bé, a vegades 12 anys, no sabem, i a vegades a primària també hi ha mòbils. Bé, infants i joves, els que tenen mòbils, com està sent aquesta relació? El fet que hi hagi ja com una normativa aquí general que està dient alerta amb el mòbil, tot i que s'ha d'aprendre a gestionar, no? Però fa que potser estiguin una mica més relaxats?
A veure, nosaltres ja portem un parell d'anys que vam decidir que no hi havia mòbil a les aules, perquè, de fet, quan aquest any ha sortit això, doncs hem pensat, mira, perfecte, perquè ja ens va en la línia, perquè ens trobàvem que, d'acord que és una eina, però ens portaven més problemes que ajuda el mòbil a l'aula, i més, com que ja ho hem dit ara, no tots tenen el seu dispositiu electrònic, tenen el seu Chromebook, no? El seu portàtil, per tant ja poden treballar amb això, i ens trobàvem que el fet de que tinguessin el mòbil, encara que no el poguessin usar a classe, tenir-ho en la motxilla, tenir-ho en la butxaca, era com un constant de vibra, tinc una notificació, i sempre estaven pendents d'aquest dispositiu. Llavors nosaltres ja fa un parell d'anys, el que fem és que a l'inici del matí de la classe, hi ha el professor que li toca entrar en aquella classe, tenim una caixa amb uns plàstics, unes bosses, cada alumne té la seva bossa individual, col·loquen el mòbil a dins, es tanca la caixa i aquella caixa torna a aparèixer al final del dia. Per tant, evitem, nosaltres creiem que era superimportant, que ells es desenganxessin del mòbil, i si no el tenen tancat en una caixa i fora, sempre teníem no, allò present. Llavors jo crec que està molt bé que hi hagi aquesta idea, perquè realment no necessiten els dispositius mòbils a l'escola, i això també ens ha fet que molts alumnes ja ni el portin. Diu, en total, per deixar-lo al matí i recollir-ho a les 5, ja no el porto.
I tu ets tutora de primer de primària, que entenc primer que aquí no us trobeu amb nens i nenes amb mòbil, però cinquè, sisè, si n'hi ha, que entenen, com es gestiona?
Des de la infantil a la primària estan prohibits els mòbils a l'escola.
Llavors, aquí solucionat res. El problema. Tot i així, sí que encara que el dispositiu no vagi a l'escola, sí que se us dupliquen realitats, no? Perquè teniu la realitat de la relació de tu a tu, del que passa a l'escola, al pati, que sabem, aquelles estones no, de menjador, de pati, que potser és quan sorgeixen més conflictes, bueno, on està tot viu, no? Passen coses, passa la vida.
Hi ha més interacció no, entre ells.
Llavors passen més coses. Però també després està l'online, que passa fora, perquè potser ja no porten el mòbil a l'escola, però hi ha grups, potser juguen en xarxa... Això després rebota, arriba... Les conseqüències d'això arriben a l'aula?
Sí que arriben a l'aula, eh? Llavors, sí, aquest tema passa perquè, clar, hi ha tots tenen els seus grups de WhatsApp, a mi no m'han inclòs en aquest grup, a mi m'han menjat aquesta fotografia... Llavors, aquí hi ha molta feina de gestió, jo crec que entre casa i escola, i a casa també, de posar uns límits, de posar un control dels dispositius, de parlar de tots aquests temes. A l'escola es treballa, a secundària es treballa molt, tot el tema del ciberbullying, de les xarxes socials, dels influencers, tot això es treballa. Però des de casa també hi ha d'haver una feina, perquè clar, hi ha moltes coses que no pots controlar, però sí que és cert que tot això genera fora de l'aula i ens acaba. I ens acaba arribant a l'aula, sí, sí.
Escola de Família, estem amb la Gemma Vallès i l'Andrea Planas. Estem parlant del dia a dia d'un docent. Dèiem abans, la digitalització, la intel·ligència artificial, l'educació emocional, les classes magistrals, les no magistrals, atendre les necessitats de tot l'alumnat, assolir el currículum, clar, que van a l'escola, els aplicatius. teniu temps per fer tot el que s'espera? La formació, espera, que hem dit abans, la formació, les reunions del claustre, el bon ambient també entre els docents. Com sentiu que us falta temps?
Sí, però jo crec que l'acabem trobant, no? O sigui, ens falta temps, però l'acabem trobant. No és tasca fàcil, eh? Però també fem molt la tasca de revisar, no? De, ei, anem bé cap aquí? O sigui, que crec que això també és molt important com a equip fer-ho per, no? Per...
Clar, és el que tu deies abans. O sigui, sí, anem totalment. anem fent, però anem a veure si sí, això està donant els seus fruits. Exacte. Suposo que sense ànsia, també. Tenir temps. Potser en un any les coses en un curs no acaben de rutllar i necessiten una mica més per anar-se consolidant.
Sí, jo tots aquests processos de canvi que fem a l'escola ens marquem moltes vegades 4 anys, eh? 4, 5 anys per introduir un canvi. Perquè si poses molta pressió, al final la qualitat potser també minva, no? I l'objectiu de quan fas un canvi a l'escola és assegurar que està ben fet, no? I que està consolidat i tot allò que fem, sí, sí. Però jo, el tema temps, tu quan preguntes a un docent què et manca, temps.
És la paraula que surt més, no només quan es parla de temes de centres educatius, sinó també a la família, a tots els programes és tercera temporada, el temps. Tot va molt ràpid i ens falta temps, és el que sempre diu tothom. Llavors, si us preguntés per les dificultats més habituals que us trobeu, la manca de temps seria una?
Home, segur. Sí. Segur que et sortiria la manca de temps, sí, sí, perquè bueno, ho has explicat molt bé, tenim tantes coses a fer i també les vols fer bé. I tens ganes, a mi, jo crec que un tema és que a l'aula, jo el que sento últimament més entre els docents, és que tothom, com que tenim tanta diversitat, tothom vol fer-ho molt bé, vull arribar a tots, vull que tots aprenguin, vull fer materials ajustats per tothom, vull que siguin, això, no?, del disseny universal de l'aprenentatge, que siguin materials màxim inclusius possibles, i això és molta feina i molt de temps. I jo crec que la gent li angoixa això, vull fer-ho bé, sí. I necessito temps.
Jo aquí diria que és clau el treball en equip. És molt important a l'equip docent, no? Jo, per exemple, en el nostre cas, en el Sant Ignasi, que és una escola de 6 línies, doncs...
Déu-n'hi-do. Sí. 6 a secundària o 6 des del principi?
6 des del principi, bueno, depenent del curs,
sí,
però en general...
Pot ser una 5...
Sí. I aquí és clau a la nostra escola, sempre el treball en equip, no? En com treballem tots. I el posar-te d'acord, i el anar una, i el... Bueno, i després també som una xarxa d'escoles, no? O sigui, som 8 escoles i, per tant, això també t'ajuda molt a optimitzar processos.
Sou com un petit poble, clar. Sí, sí. 6 línies, és impressionant.
Sí.
A banda, bé, he estat buscant informació sobre docent cremat i m'he trobat una reflexió que m'ha semblat interessant. Diu, si hi ha un percentatge del 35% d'estrès laboral entre el professorat, era un article de l'any 2000, eh? Com pot ser que això sigui compatible amb una imatge del professor com algú que viu molt bé, que té moltes vacances i que fa molt bons horaris? A veure, ja sabíeu que això és un tema que costa, el de les vacances. Tu has dit abans una mica per sobre, però clar, sembla que alguna cosa potser no quadra, no? Cremats, no ho dic, eh? Perquè, ai, 3 mesos de vacances i estan cremats, sinó que és veritat, alguna cosa està aquí que no està ben encaixada, no? Potser es demana massa als docents, falten més docents en una aula, ràtios més petites... Ja sé que si tinguéssim la solució doncs no estaríem aquí, però... Què diríeu? Que s'hauria de moure? Què creieu que podria anar ajudant?
Jo diria que l'estar cremat, igual que en altres professions, té a veure amb qüestions estructurals, o sigui, precisament el que tu deies ara, no? El dimensionar adequadament les ràtios, el desburocratitzar aspectes innecessaris, però com també de personals. És a dir, i aquí vaig una mica a la pregunta que ens feies a l'inici, no? De què vol dir ser mestre, què implica ser mestre. No? És un compromís molt gran, és una manera, com dèiem abans, de ser i de fer. Llavors, aquest compromís, has d'estar disposat en aquest compromís, no? En sentir aquesta vocació.
I que tens un vincle molt gran amb els alumnes, que te'n vas a casa sempre amb cosa al cap. I quan dius, jo a vegades penso, quan ets tutor, jo sempre surto de l'escola amb algun mail que he de respondre, aquest nen l'he vist malament i no li he pogut dir res perquè no tenia temps. I llavors jo crec que tot això, no, tens una... Tot de coses, que treballes amb persones, per tant vol dir que t'endús moltes coses a casa, més tot el que deia l'Andrea, no, que si les programacions, aquesta part més burocràtica, la preparació de materials, tot això et va fent com una bombolla gran de coses que clar, que cansen, no? I ens falta temps. que deies tu abans.
Tot i així, ara estem segon mes, bé, aquí al principi, no? Encara la bateria ve, les piles carregades, però l'article acabava dient a ningú no li convé que els professors perdin la il·lusió per fer la feina que fan. Perquè, clar, és que esteu amb el més preuat que tenim, que són les nostres criatures o els nostres adolescents, no? Per tant, és important, suposo que quan vosaltres arribeu a la sala de professors, no? Aquests professors cremats, igual que aquests tants percents, si són, és perquè passa, no? I fa uns dies sortia un article, ara no recordo, un professor de secundària que ha tret un llibre i estava parlant de la quantitat de professorat que o tenia depressió, que tenia angoixa, que necessitava medicació. M'imagino que també arribar i veure que potser hi ha companys que els costa tirar endavant, que potser tenen un grup molt complicat, que tampoc deu ser especialment fàcil.
No, però és veritat que quan tens un bon treball en equip, que deia abans l'Andrea, no? La importància de recolzar-te, de donar-te un cop de mà, de reunions d'equip, d'aturar-nos i dir, val, aquest grup no està funcionant, què fem entre tots? Jo crec que aquest treball cooperatiu que exigim als alumnes, no? Quan ens el posem al nostre lloc com a docents, ajuda molt en aquests casos, no? Jo crec que si tu et sents acompanyat i recolzat i tens espais, no? per posar-hi remei, soluciones, no? Potser quan tens gent en plan, és que no me'n surto, doncs espera un moment, ens asseiem, quin és el problema, és més organitzatiu, és més de disseny d'activitats, és els materials, què és, no? I anem a donar-te un cop de mà. Jo crec que això és molt clau perquè funcioni. Aquesta comunitat d'aprenentatge, si està cuidada aquest equip, pot ajudar molt a que això no passi.
Alguna recomanació?
Doncs avui també tenim recomanacions i tenim una que el que sentireu és l'adaptació cinematogràfica d'uns contes que són fantàstics.
Niños, a ver, los de la última fila, estáos quietos.
Soy Nicolás. Me encanta mi vida y no quiero que cambie.
Endereza, endereza.
Estos son mis padres.
Endereza, 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 endereza.
Deja ya de decir endereza, no me dejas pensar.
¿Quién se sabe el cuento de Pulgartito? ¿Sí, Ania, no?
Era el hijo menor de un matrimonio de leñadores que decidió abandonarlo en el bosque.
¿Y si vamos a dar un paseo por el bosque?
Això és Le Petit Nicolas, o El Petit Nicolas. Hi ha llibres amb històries del René Goscinny i dibuixos d'en Sempé, pel·lícules, dibuixos... Bueno, a mi és que m'encanta. He vist aquesta pel·lícula 300 vegades i la podria tornar a veure, llegir les històries. Però això us deu passar cada any. No teníem... El trailer l'hauríem de sentir tot sencer, però teníem aquesta mestra que pregunta, llavors hi ha el típic nen que ho sap tot, un altre que va baixant el cap com esperant que mai li preguntin, el que està despistadíssim, no s'ha assabentat d'absolutament res. Us passa, no? Sobretot ara, a principi de curs, perquè, clar, sent tutora de primer, deu haver molts nens que potser no fa pas tant que ronden per l'escola i que potser els estàs descobrint ara.
Sí. Però per mi aquesta no és la part més difícil de la docència, no? Els diferents perfils de l'alumnat, no? O la diversitat. Al contrari, per mi enriqueix el dia a dia a l'aula, no? És un engranatge molt bonic el que es forma, ja que aprenen a viure amb les fortaleses i els aspectes a millorar de cadascun d'ells.
Deu ser una mica com una aventura. Tenir al davant 25 sí, persones o secundària potser alguna més, no?
Sí.
Però tants estímuls diferents, tantes maneres de mirar, d'escoltar, de moure's, també, no?
Sí, tens de tot. Tens una fauna, no?, variada a l'aula, sí. Jo diria. I al final també, és que estic d'acord amb l'Andrea, que diu, això és una riquesa. Jo moltes vegades penso que com a profe, com que ens trobem amb tants estils d'alumnes, tantes maneres de fer, acabes també sent com molt tolerant, molt obert a diferents mirades, a diferents prismes, perquè realment et trobes des de diferents cultures, a diferents maneres de fer, alumnes que això que són aquells, no, que sempre t'aixequen la mà perquè volen saber tot, un altre que al revés, que si pot no diu res, i això també et fa veure, no, que hi ha diferents estils i a veure, no, com arribes a cada un d'ells. Jo crec que això és el que ens passa.
I la interacció entre ells també. Això també deu ser digne per anar-t'ho mirant, deu ser ben entretingut.
Totalment, les relacions entre iguals, no, i els conflictes que generen, que són tan necessaris, que han de passar.
I com s'atén tota aquesta diversitat? perquè a mi em sembla, ho dèieu abans, és veritat que ara les aules també són més diverses, també es té molta més sensibilitat per atendre necessitats educatives especials que segurament fa 40 anys passaven desapercebudes, no? No hi havia aquesta sensibilitat, però com es dona resposta? Perquè més enllà que es pensin els materials, com deies, Andrea, abans, no? Ja pensem els materials que puguin estar adaptats per tothom, però quan allò ja arriba a l'aula, i tu estàs fent, o tu estàs parlant, i veus que algú necessita saber molt més. Un altre s'ha quedat a la primera frase encallat. Clar, no deu ser gens fàcil, no?
No, aquest és el gran repte, jo crec, que tenim actualment a les escoles, no? Com arribo a tota aquesta fauna, diversitat que tenim. I a part del disseny de materials, jo crec que també, no?, les escoles ens hem posat també molt èmfasi en com ens organitzem. Hi ha models, doncs, de desdoblaments, desdoblem grups, hi ha hores d'atenció a la diversitat... també hi ha, nosaltres fem codocència quan treballem per projectes, per exemple. Has d'anar buscant maneres organitzatives que t'ajudin a gestionar tot això, a poder atendre alguns alumnes més individualment, i també, doncs, a vegades, doncs, també intentes que els alumnes, doncs, treballin per equips i que tu puguis anar, no?, passant pels diferents equips i atendre aquells que els costen més. Jo crec que hem anat trobant maneres organitzatives, no?
Jo crec que la codocència és clau, no? Vull dir, nosaltres... en moltes hores de classe som tres mestres a l'aula. Llavors, clar, l'atenció que tu pots facilitar en els infants és molt potent. Això, i després pensar que com a mestre no estàs sol, o sigui, que ets un equip de mestres, no? Mm-hmm. O sigui, en el nostre cas, a l'escola, doncs, comptem amb el Departament d'Orientació Pedagògica, amb els mestres especialistes, amb l'equip de tutors... Llavors, és, moltes vegades és deixar-te acompanyar i trobar... una resposta en comú, no?
I don't want to leave. We're going on a permanent vacation.
Yeah, and we gotta beat the speedboat salesman to the airport.
I love it here. I love my school. It isn't fair. Miss Honey, please don't let them...
Get in the car, Melinda.
Matilda.
Whatever.
I wanted to stay with Miss Honey. Miss Honey doesn't want you.
Miss Honey és la mestra de la Matilda, que és la protagonista de la novel·la del Roald Dahl i la seva adaptació cinematogràfica, l'última de fa un parell d'anys, amb musical, està a les xarxes. A les plataformes, volia dir, a Netflix la teniu. Bé, tothom té una Miss Honey a les seves vides, no? Aquell mestre que t'encantava. Vosaltres recordeu quan va ser la primera vegada que vau pensar a mi m'agradaria ser com ella o com ell, no? Que m'agrada tant el que m'està explicant, que ho explica tan bé, que voldria que la seva hora fos eterna.
Totalment.
Sí, qui era?
Jo personalment recordo molt a la meva tutora de sisè de primària, no?, que vaig tenir. Recordo els seus gestos, el seu tracte, com amb l'emoció amb la que transmetia, no? I això fa reflexionar molt, perquè dius, ui, no? Precisament tot allò que no engloba l'aprenentatge, però que sí que l'activa. No?
I te'n recordes com es deia?
Sí, tant.
I
tinc contacte actualment.
Ah, sí?
Anna Martínez.
Sí, doncs mira, felicitats a l'Anna Martínez, perquè segur que ha despertat moltes vocacions, no?
Totalment.
I en el teu cas, Gemma, clar, tu deies, jo m'hi he anat trobant, però no sé si recordes algun profe que t'encantés, o de primària, secundària, la universitat.
Sí, sí, sí que tinc alguns referents que recordo perfectament. Una a la EGB, clar, jo feia EGB, a 8M, en recordo que vam tenir un professor de socials, el David, que per primer cop, diria, ens va ensenyar molt la importància de connectar coneixements. Jo me'n recordo que estaves acostumada a estudiar, a memoritzar, i és dels primers profes que em deia, sí, però era d'història, de socials, i em deia, molt bé, tot això de la revolució industrial, però per què? Les causes, les conseqüències, connecta, o què passava en aquella època? I és un profe que en recordo que ens va ensenyar molt més enllà de memoritzar, va ser com el primer com clic de dir, ei, que tot allò que aprenem està connectat. I després jo crec que l'institut, l'Albert Planelles, diria el cognom, profe de l'ITE, que també ens feia gaudir de la lectura i també de connectar amb les nostres vivències personals. I també són dues persones que, si hagués de triar referents, els triaria amb ells.
I llavors, quan vosaltres sou profes, no? Quan us poseu davant dels nens, dels joves tots els dies... Suposo que també aneu pensant com voleu ser com profes, no?
Sí.
Adonar-te potser que hi ha dies, bueno, com a la vida, a la feina, no? Qualsevol altra feina, que dius, avui potser no he estat tan fina, avui això m'agradaria canviar-ho. Com ho aneu fent?
Jo crec que al principi, no?, quan comences els teus primers anys com a mestra, tens en compte com els teus referents, no? I intentes tendir cap a un ideal de professora que voldries ser, no? I potser te'n vas al record amb... com eren els meus mestres quan jo era petita, no? I que, amb què em vull quedar, no? Què vull transmetre, igual que ells. I en el camí vas deixant algunes coses i n'incorpores d'altres d'acord amb les necessitats que et vas trobant amb els teus grups, no? Amb els grups que tens, o fins i tot en cada alumne, perquè al final tu no ets igual amb tots els teus alumnes, no? Perquè tenen necessitats diferents, per tant, dones respostes diferents. Jo et diria això, i també aquí torna a entrar la codocència, no? Jo, per mi, els meus companys sovint són font d'inspiració, no? Entres a una altra aula i treus moltes idees de com fan classe, de com gestionen dinàmiques...
Clar, això deu ser molt enriquidor per vosaltres.
Superenriquidor. Jo crec que és clau en educació.
Clar, perquè quan estàs fent pràctiques, sí que veus com algú altre fa de mestre, però si no, estàs sempre allà sola.
Sí, no, és que és bàsic poder treballar en equip. De fet, com a responsable de formació, una de les pràctiques que fem és observació entre iguals, d'entrar a l'aula d'un altre i pactar uns objectius. Vull que observis això i això, a veure com ho veus. I després em dones una mica de feedback. Això és una pràctica que hem fet a l'escola i també ho fem amb la universitat, que també tenim un projecte d'aprenentatge i servei amb l'Enquerna, on també tenim uns estudiants de psicologia d'educació que ens venen a observar i també ens donen un feedback de les activitats que fem. I aquesta idea de tenir, no?, gent que et pugui donar una visió de com ho estàs fent i donar-te un cop de mà és superenriquidora. Sí.
I tu com et vas modelant com a mestra?
No?
Us aneu perfilant? O...
Jo crec que a secundària sempre... Bueno, la meva sensació és que quan entres com a docent a secundària poses molt èmfasi en la disciplina, en entrar, no?, a veure com començaré la classe perquè em tinguin, sobretot, que estiguin quiets, que es portin bé, que no es barallin, que... I després... A poc a poc vas intentant dir, home, sí, però és que a més han d'aprendre. Per tant, anem a mirar què poden... No? Jo me'n recordo com a profe vaig començar molt amb la disciplina, l'aula, i després vas dient, home, va, però vaig a pensar bé uns materials perquè realment aprenguin aquests, o vaig a incorporar aquesta lectura. Jo crec que hi ha una evolució del perfil del profe molt centrat en la disciplina, en el control de l'aula, que, no, a mesura que passa el temps, et vas centrant més en temes més d'aprenentatge, de com puc millorar, no, no només la gestió de l'aula, sinó també... l'ensenyament aprenentatge que genera.
I què passa quan estan tots escoltant? a secundària.
Quan estan tots escoltant és màgic.
Mamà, ja no va haver más guardería.
¿No va haver más guardería?
No, porque Madame Gassel nos ha dicho que se marcha.
Es lógico, ya lleva mucho tiempo de maestra.
Nunca lo había pensado, pero Madame Gassel debe de ser muy mayor.
Y por eso seguramente habrá decidido dejar de dar clase.
Tengo una idea. Deberíamos organizarle una fiesta de despedida.
¡Una fiesta! ¡Bien!
Hoy se celebra
la Peppa Pig. Si sou habituals de l'Escola Família ja sabeu que a mi la Peppa Pig m'agrada. Bueno, però ens serveix, no?, per moltes coses com el Bluey. Bé, la Madame Gassel era la mestra a l'Escola Bressol, a la sèrie de dibuixos Peppa Pig. A vosaltres us falta per la jubilació, ja ho dic pels oients. Bé, ara l'Efec penja els programes a YouTube, podeu veure tots els convidats. A mi també, clar, estem aquí a la ràdio. Però ja els hi diem, per si algú només ens està escoltant per la ràdio, que us falta per la jubilació. Però com és això de veure els nens i nenes, no? En aquest capítol era la Madame Gassel, que havia estat la mestra dels pares dels nens que ara estan a l'Escola Bressol. Com és això a vosaltres? Aquest any els enganxes a primer, però els vas veient, no? M'imagino que nanos que tu has tingut fa anys i que potser ara ja estan a secundària.
Sí, mira, de fet, l'altre dia em vaig creuar amb un alumne, no? Ens vam trobar pel carrer, que aquest any és el seu primer a la universitat.
I no fa impressió, això?
Molta. Jo crec que, per una banda, és un toc de realitat, no? Perquè també et fa conscient de la teva trajectòria com a mestra. Jo porto pocs anys, però, bueno, tot i així, no? Fas una mirada enrere i dius, uau, et fa reflexionar de com vas començar, no? Com estàs ara, com has crescut laboralment, aquelles experiències que et fan ser la mestra que ets. I, per altra banda, també és impactant veure com d'ells recorden anècdotes amb tu, no? I et comparteixen situacions de classe que dius, uau, com impacta quin impacte té la nostra feina, no? La nostra tasca com a docents.
Vosaltres, com a docents, es parla molt d'acompanyament, els acompanyeu durant molts anys de la seva vida. La Mainada aprèn moltíssimes coses de vosaltres, bueno, quan ja són més grans també, segueixen aprenent moltíssim. Però vosaltres què apreneu dels alumnes?
Home, jo crec que aprenem moltes coses i, sobretot, el que comentava abans, que és una riquesa molt gran estar en una aula, perquè et trobes amb situacions particulars de cada alumne, et trobes amb realitats diferents, i això et fa tenir una mirada molt, molt àmplia, molt tolerant i molt oberta a la vida. Jo crec que no, i també et fa desenvolupar un sentiment del tema de l'empatia, de la tolerància. Jo crec que les persones que som docents, que treballem amb adolescents, jo crec que tot això ho tenim, això, molt, aquesta visió més àmplia la tenim molt present.
I veure que qui fins fa 4 dies era un nen o una nena comença a tenir ja una visió i la seva idea clara, no?, de moltes coses, que es pot parlar molt de tu a tu.
Pots parlar molt de tu a tu de temes d'actualitat, pots parlar molt de tu a tu de sentiments, de coses que els hi passen, clar, jo enganxo una etapa d'adolescència que és explosiva per moltes coses.
Estàs de tercer...
A segon d'ESO, si t'ha tutora.
Bueno, final de segon.
Però bueno, final de segon. És explosiva en molts motius, però també és veritat que ells estan en un moment de molta descoberta. Primeres relacions, primers cops que surten, no? I clar, és a mi em dona molta vida treballar amb aquesta edat. També em dona molts moments que em poso molt nerviosa, clar, evidentment. Sí. Però sempre al final la balança acaba sent positiva.
I a primària? Perquè clar, nens amb 5, 6 anys, nenes, s'atreveixen a pensar unes coses boges? Que tu tens molta sort, perquè aquestes idees boges les deus sentir pràcticament cada dia.
Sí, sí.
No?
I és fantàstic, o sigui, els comentaris que fan, no? O sigui, amb la naturalitat, amb el que fan comentaris, sí.
No, aquesta espontaneïtat.
Espontanietat, exacte, totalment. També et fa aprendre a tu com a docent, eh? I dir, ai, hauríem d'agafar una mica d'aquí, no? Aquesta naturalitat amb la que parla, no? La innocència, no?
I amb els anys que porteu fent de mestres, què és el que us ha sorprès d'aquesta professió?
A mi, personalment, crec que el que més m'ha sorprès és la importància que té el context familiar, no? I també la importància de mantenir aquesta comunicació fluida amb la família, no? O sigui, torno un altre cop a l'inici, la importància de fer equip, perquè és que no té res a veure quan fas equip amb una família, quan vas a una, quan la comunicació és fluida, és del que es tracta, no?
I quina diferència hi ha quan passa i quan no passa?
Bueno, que jo crec que l'evolució i el creixement tant personal com acadèmic no té res a veure. Uh-huh. No? I també la tranquil·litat de l'infant, no? Vull dir, quan un nen o una nena veu, observa aquesta comunicació, aquest vincle entre la seva família i el seu tutor o tutora, també ho agraeixen molt. Ells també en són conscients, eh?
I en el teu cas, Gemma, tu que venies de, deies, no?, més de l'esplai, és d'educació, però una cosa més relaxada, més boja, sí, podríem, sí, dir, no?, més, sí, això, oci, que s'aprèn moltíssim. Aquest pas, hi ha alguna cosa així que t'hagi sobtat?
A veure, que dins l'escola més, no?, les escoles, també podem fer moltes dinàmiques, moltes activitats que van lligades amb el món del lleure, i jo m'he trobat que tot el que vaig aprendre estant en el CAU, no?, en el món del lleure, m'ha sigut superaplicable a l'aula, perquè el treball per projectes funciona igual quan tu dissenyes un projecte amb la teva unitat del CAU. Moltes coses les he pogut connectar moltíssim i m'ha ajudat molt això.
Parlàvem abans del docent cremat, de molta paperassa, molts canvis, que tot va molt ràpid, molts fronts oberts, trobar aquest equilibri entre la digitalització i la desconnexió. Però què diríeu que està canviant a millor? Perquè segur que hi ha coses que estan canviant a millor.
Sí.
Jo diria que la comunicació amb les famílies, no? Com dèiem abans, o sigui, hem passat de només convidar-los al concert de Nadal a que el procés d'aprenentatge estigui obert amb ells.
I jo em quedaria, com que és el meu tema, el de la formació de professorat, mm-hmm, jo crec que ha millorat la formació de professorat. Per començar, doncs, a secundària, els docents que ens venen ara a treballar venen de fer un màster. Jo antigament fèiem el CAP, que era un curset, jo diria un cursillo de poques hores, que jo havia estat 2 dies observant una aula de secundària i després havia fet 3 dies de pràctiques i sabia que jo donant classe. I ara actualment jo crec que el màster de secundària ha evolucionat molt i fan 250 hores de pràctiques en els centres. Per tant, aquesta ens ve preferent molt més format, amb molta més visió del que passa en una aula, una visió real.
Sí, i la formació constant, no? Vull dir, nosaltres, per exemple, a les nostres escoles, constantment, cada curs, ens
i ens ofereixen formació. I això també és clau, és importantíssim, perquè els mestres puguem tenir maneig en les diferents situacions de l'aula.
Ja acabem, però abans de marxar, Andrea Planas i Gemma Vallès, us vull preguntar, portem un mes de classe, què us agradaria que passés aquest curs? Suposo que vosaltres, com tothom, no? Comença un curs, hi ha objectius, i més enllà dels personals, professionalment, què t'agradaria que passés aquest curs? Com a tutora de segon.
Com a tutora de segon, què m'agradaria? Bueno, doncs que hi hagi que tingui un grup en què faci pinya, que funcioni molt bé. Tinc un grup aquest any molt maco, uns alumnes amb moltes ganes d'aprendre, que és una sort, i m'agradaria aquest grup, a veure si aconseguim fer un bon equip i que tiri endavant, no?
I tu, Andrea, com a tutora de primer, en aquest cas de primària?
Doncs jo el que vull que passi cada curs, que els meus alumnes s'emocionin amb el que viuen a classe i vincular-me amb ells, perquè només d'aquesta forma aconseguirem generar aprenentatge.
Doncs confiem que sí, no? Que ho aconseguireu. Andrea Planas, mestra de Jesuïta Sarrià Sant Ignasi, Gemma Vallès, professora de l'Escola IPSE, moltíssimes gràcies.
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 I acabem amb música. La cançó d'avui és School Days, de Chuck Berry. Abans ens acomiadem. Hem estat la Paula Moreno, el control tècnic, i qui us parla, l'Olga Vallejo. Ha estat un plaer acompanyar-vos. Ens retrobem dissabte vinent a les 9, a Escola de Família. Up in the morning and out to school. The teacher is teaching the golden rule. American history and practical math. You study them hard and hoping to pass. Working your fingers right down to the bone. The guy behind you won't leave you alone. Ring, ring goes the bell. The cook in the lunchroom's ready to sell. You're lucky if you can find a seat. You're fortunate if you have time to eat. Back in the classroom, open your books. Keep it, the teacher don't know how mean she looks. Soon as 3 o'clock rolls around, you finally lay your burden down. Close up your books, get out of your seat. Down the halls and into the street. Up to the corner and round the bend. You go in, drop the coin right into the slot. You gotta hear something that's really hot. With the one you love, you're making romance. All day long you've been wanting to dance. Feeling the music from head to toe. Into the slot. You gotta hear something that's really hot. With the one you love, you're making romance. All day long you've been wanting to dance. Feeling the music from head to toe. Round and round and round you go. Hail, hail, rock and roll. Deliver me from the days of old. The drums loud and bold. Rock, rock, rock and roll. Feeling is there, body and soul.
Radio Estel. Escoltant, sentiràs.